Bon dia als veïns de Montolivet d'Olot. Fan una crida a votar en contra de la reforma del barri.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Els veïns asseguren que la proposta de l'Ajuntament no contempla cap de les seves recomanacions i suposa una despesa inassumible. El cost total del projecte és de 11,5 milions d'euros, dels quals 2,8 anirien a càrrec dels veïns del barri de Montolivet. Els afectats demanen no anar a votar a la consulta prevista pel 15 i 16 de juny. De seguida en coneixerem més detalls i també escoltarem la veu de l'alcalde d'Olot, Pep Berga, referent al comunicat dels veïns de Montolivet publicat aquest dimecres. Abans, però, repassem la resta d'actualitat d'aquest dijous 18 d'abril de 2024.
El dia en 4 minuts.
Com explicàvem, l'Ajuntament d'Olot no tanca la porta a endarrerir la votació popular de la reforma del barri de Montolivet. Ho ha explicat l'alcalde d'Olot, Pep Berga, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, on ha remarcat que es faran els passos necessaris per arribar a un consens i dur a terme el projecte definitiu. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa formarà part de la xarxa assistencial hospitalària de la Regió Sanitària de Girona. Aquesta setmana el conseller de Salut, Manuel Balcells, ha signat un conveni que permetrà que els professionals de diversos hospitals de la demarcació de Gironina es desplacin per poder oferir assistència en algunes especialitats on hi faltin professionals. En matèria de mobilitat, talla el túnel de Collabós per un simulacre d'accident. Es farà aquest dijous a partir de 10:45 de la nit fins a les 4 de la matinada, on també hi haurà un tall aquest dijous a la nit. Serà als túnels de Barcons, en els dos sentits de la marxa, a partir de les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada, en aquest cas per tasques de manteniment. L'Associació de Comerciants d'Olot presenta la campanya La Primavera als Aparadors. Es tracta d'un concurs amb el qual els participants podran entrar en un sorteig i guanyar diferents premis. En matèria educativa i també esportiva, 550 alumnes participen en una nova edició del Rodajoc a Olot aquest dimecres i han assistit un total de 17 escoles de tota la comarca. En esports, l'hoquei Olot repeteix partit a la Josep Jou amb un derbi de Bracons. Els olotins reben el Vic Hoquei Club aquest dissabte, 7:45 del vespre. Després de l'empat meritori davant el líder de la Lliga, el Club Patí Vilafranca, els de Miqui Ràfols volen seguir mostrant un gran nivell de joc. També ens posarem els quecs parlant de l'embardissada, que recorrerà 21 quilòmetres al voltant de Beuda. El centre excursionista d'Olot preveu reunir entre 700 i 800 participants. I tancarem l'informatiu parlant de les Masies, un patrimoni rural únic a punt de desaparèixer. A la Garrotxa hi ha centenars de masos deshabitats, abandonats i en runes. Avui en descobrirem tots els detalls.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Pere Aragonès avisa que si Salvador Illa és president, l'estat del benestar se'n ressentirà per manca de finançament. El candidat d'Esquerra a les eleccions del 12 de maig alerta que sense un sistema singular s'està tocant sostre a la protecció social. Els càmpings veuen una ocurrència sense sentit als topalls de consum d'aigua pels clients dels allotjaments turístics. S'avenen a pactar l'obertura de piscines com a refugi climàtic, però exigeixen flexibilitzar el límit d'aigua gastada. Comença la preinscripció de batxillerat, que finalitzarà el proper 25 d'abril. Al curs vinent hi haurà 12 centres amb batxillerat general i 25 amb la doble titulació amb cicles artístics o esportius. Les conductes suïcides no mortals van augmentar més d'un 50% a Catalunya després del confinament per al coronavirus. L'increment es nota sobretot entre les dones joves i els menors d'edat, segons un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau. En la pàgina internacional, l'alcaldessa d'Amsterdam demana legalitzar la cocaïna. Femke Halsema ha emprès una campanya internacional per buscar solucions que acabin amb el poder dels grups criminals que s'amaguen darrere del narcotràfic. I treballadors de Google acomiadats per negar-se a treballar pel genocidi de palestins. Google acomiada 28 treballadors que dimarts van organitzar protestes a les oficines de l'empresa contra el Project Nimbus, el contracte que Israel també té amb Google i Amazon. La policia els va desallotjar per la força.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Després del dia ennuvolat cap a la costa, prelitoral, algun plogim, també el vespre es van repetir, la nit. Doncs avui hi ha aquesta possibilitat que torni a plovisquejar, bàsicament litoral, prelitoral, més probables cap a la selva, potser Baix Empordà, sud del Gironès, l'entorn de les Guilleries i el Montseny. La resta, difícilment, tot i que es pot escapar algun ruixat. I a partir de la tarda, tramuntana forta o molt forta. Pot superar els 100 km per hora, arribar a tot l'Empordà, a l'hi Baix Empordà i plantar-se fins a la selva, aquí amb 70-80 per hora. Al nord del Cap de Creus, doncs es podrien superar els 130 km per hora, una tramuntana localment violenta. Tot això amb una temperatura que encara baixarà una mica més. Ahir, per exemple, a Olot vam passar de 17 graus, amb una mínima de 6, a Vic una mínima de 5, una màxima de 17, o a la Vall de Camprodon mínima d'un grau, màxima de 13. Res a veure amb la calor del cap de setmana, només a Mieres van arribar als 20 graus, que és la més alta. Per tant, temperatures cap avall, aquest temps variable amb algun ruixat, però sembla que de cara a demà ja hi hauria menys núvols i desapareix la situació de precipitacions febles que hem tingut els últims dos dies. La temperatura encara podrà baixar una mica més, tant de dia com de nit, però especialment de nit. Fins i tot podria ser, tot i que el cap de setmana puja la temperatura, que la matinada de divendres pogués arribar a glaçar feblement en punts a l'interior, al voltant de 0 graus, en punts de la Garrotxa, o fins i tot del Gironès, d'Osona, del Lluçanès i, per descomptat, el Pirineu.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 18 d'abril de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Els veïns de Montolivet d'Olot fan una crida a votar en contra de la reforma del barri. Asseguren que la protesta de l'Ajuntament no contempla cap de les seves recomanacions i suposa una despesa inassumible. El cost total del projecte és d'11,5 milions d'euros, dels quals 2,8 anirien a càrrec dels veïns del barri de Montolivet. Els afectats demanen no anar a votar en la consulta prevista pels propers 15 i 16 de juny. Gerard Puig.
Fa unes setmanes, l'Ajuntament d'Olot explicava la proposta de reurbanització del barri de Montolivet per 11,5 milions d'euros, que es desenvoluparia en 6 fases. La proposta contempla que el 75% del cost l'assumeixi el consistori i el 25% restant als veïns, una despesa que, asseguren els afectats, és inassumible per a moltes de les famílies que viuen a Montolivet. A més, asseguren que no s'han tingut en compte les aportacions que han fet i lamenten que l'Ajuntament els hagi deixat de banda a l'hora de decidir com s'ha de reformar el barri. A tall d'exemple, els veïns diuen que no resol el soterrament de cables i l'aparcament de vehicles. També els preocupa que el projecte no contempla la recollida d'aigües pluvials, a més d'utilitzar materials innecessaris i exageradament cars. De fet, aquest és un dels aspectes que més preocupen els veïns, ja que pot suposar una despesa que en alguns casos pot afectar directament l'economia familiar. Paguem un preu molt alt per a una feina incompleta des d'un bon principi, assenyalen en un comunicat. Un altre dels aspectes que critiquen els veïns del barri de Montolivet és que el disseny de les infraestructures del projecte augmenta el risc d'inundacions als habitatges situats a menys alçada del barri i els dels barris situats a la falda de Montolivet per la falta de zones verdes i un asfalt poc porós. Per tot plegat, els afectats demanen no anar a votar en la consulta prevista del 15 i 16 de juny. Cal recordar que per validar el resultat han d'anar a les urnes el 50% dels veïns del barri, que té uns 400 habitatges en total. D'aquesta manera, el que volen és fer palès que estan a favor d'una reforma, però no d'una reurbanització del barri que consideren que és per a rics. La proposta de l'Ajuntament d'Olot consta de 6 fases, la primera de les quals s'iniciaria a principis de 2025. El cost total és d'11,5 5 milions d'euros, dels quals 2,8 milions anirien a càrrec dels veïns del barri de Montolivet. El consistori assenyala que aquest model és el que serviria per a futures remodelacions d'altres barris de la ciutat.
Per la seva banda, l'Ajuntament d'Olot no tanca la porta a endarrerir la votació popular de la reforma del barri de Montolivet. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, remarca que es faran els passos necessaris per arribar a un consens i dur a terme el projecte definitiu. Berga també explica als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que s'asseuran amb l'Associació de Veïns del barri per conèixer les diferents opinions per tal d'incorporar-les al projecte actual. Natàlia Moreno.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, resposta al comunicat publicat aquest dimecres pel grup de veïns i veïnes del barri de Montolivet, on expressaven el seu malestar sobre el projecte de reforma del barri. Del text en destaca la crida de no anar a votar la consulta que s'ha de celebrar el 15 i 16 de juny. Recorda que és un projecte que supera els 11 milions d'euros, 2,8 dels quals anirien a càrrec dels veïns. Per part de l'Ajuntament d'Olot s'ha obert la porta al consens. L'alcalde explica que si és necessari es pot endarrerir la consulta i asseure's a parlar si això és el que volen els afectats.
Si amb aquesta trobada amb l'Associació de Veïns s'acaba decidint que s'ha d'introduir una nova forma de participació, s'ha de redefinir algun o alguns aspectes del projecte, no tindrà sentit que fem la consulta tan immediatament, sinó que haurem de fer aquests processos abans de fer la consulta i, per tant, en un moment determinat es pot retardar el que faci falta.
Berga també reconeix que no els ha sorprès el comunicat, ja que al barri hi viuen moltes famílies i és normal, ha dit, que hi hagi diverses opinions.
No ens ha sorprès especialment, aquests són processos molt complexes, de tenir en compte que en el barri viuen 850 persones, estem parlant de més de 400 finques, estem parlant d'opinions molt diferents.
L'alcalde d'Olot remarca que el projecte de reforma del barri de Montolivet neix d'una petició dels veïns i que ara és moment per veure si es poden encabir les propostes de millorar en el projecte actual.
De fet, aquest projecte va néixer a partir d'ells, a partir d'una demanda seva, i hem de mirar ara trobar-nos per veure com recollim totes aquestes observacions o propostes que es van fer i com les podem incorporar d'alguna manera, perquè l'objectiu final és que el projecte aquest es pugui tirar endavant.
L'Ajuntament d'Olot obre la porta a fer una o diverses trobades pròximament amb els veïns per tal d'arribar a un acord definitiu per tirar endavant el projecte de la reforma del barri de Montolivet.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. En la matèria de salut, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa formarà part de la xarxa assistencial hospitalària de la Regió Sanitària de Girona. Aquesta setmana el conseller de Salut, Manel Balcells, ha signat un conveni que permetrà que els professionals de diversos hospitals de la demarcació es desplacin per poder oferir assistència en algunes especialitats on hi faltin professionals. Segons el conseller Balcells, aquesta és una manera de millorar la qualitat del servei i a la vegada fer més sostenibles econòmicament als diferents centres sanitaris de la regió.
En la seva visita a Olot, el conseller de Salut, Manel Balcells, ja va dir que el seu departament estava treballant per fer una xarxa assistencial entre centres hospitalaris de la demarcació de Girona que permetés compartir tasques, mitigar problemes de disponibilitat de professionals en determinades especialitats, trencar desigualtats territorials i millorar la viabilitat econòmica d'hospitals com el d'Olot. Aquesta setmana s'ha presentat aquesta aliança Girona a través de la signatura d'un conveni pioner a nivell català. En parla ell mateix.
És el treball col·laboratiu, coordinat, complementari dels centres assistencials. Perquè sigui bàsicament els professionals qui es desplacin, perquè sigui cada vegada menys els pacients qui es desplacin, perquè apropem l'atenció sanitària, sociosanitària, de salut mental en totes les seves línies, a prop de la ciutadania, amb la complementarietat dels centres.
L'Hospital Josep Trueta de Girona i el Parc Sanitari Gironí serà el pal de paller d'aquesta xarxa, en la que també hi seran els hospitals de Figueres, Palamós, Santa Caterina i Blanes, a més del d'Olot.
Un exemple, per exemple, és el Servei Territorial d'Endocrinologia. No cal que hi hagi endocrinòlegs a cada un dels hospitals, sinó que pot ser que un sol servei desplaci els professionals per fer les atencions allà on calgui. Igual que parlem d'endocrino, podem parlar d'algunes especialitats de cirurgia o d'anestesiologia, etc.
Segons el Departament de Salut, aquest tipus de xarxes hospitalàries territorials han de ser una de les línies de transformació del sistema sanitari català que permeti oferir una millor assistència als usuaris. Aquesta unió no condicionarà acords col·laboratius que anteriorment ja s'havien establert entre hospitals de la regió. El conveni tampoc té en compte les diferents titularitats que tenen els hospitals gironins.
En matèria de mobilitat, un parell de punts talla el túnel de Collabós per un simulacre d'accident. Es farà aquest dijous a partir de 10:45 del vespre fins a les 4 de la matinada. Es tracta d'una acció a càrrec del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, on es simularà un accident de trànsit dins el túnel i un posterior incendi. Les vies alternatives seran la carretera de Sant Salvador de Bianya pels vehicles que vinguin des d'Olot. Per l'altra banda, el trànsit es desviarà per la carretera C38 de Sant Pau de Segúries. L'objectiu del simulacre és comprovar i avaluar l'efectivitat dels protocols d'actuació del pla d'autoprotecció del túnel. L'accident del simulacre serà un xoc entre dos turismes i posteriorment es simularà un incendi amb una màquina de fums. L'actuació estarà coordinada entre Mossos d'Esquadra, Bombers, Serveis d'Emergències Mèdiques i Protecció Civil. Aquest dijous a la nit també hi haurà un tall en els dos sentits de la marxa als túnels de Bracons. Serà a partir de les 10 de la nit fins a les 6 del matí per tasques de manteniment. Es desviarà tot el trànsit per la carretera secundària.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
L'Associació de Comerciants d'Olot presenta la campanya La Primavera als Aparadors. Es tracta d'un concurs amb el qual els participants podran entrar en un sorteig i guanyar diferents premis. Amb aquesta campanya, l'associació espera dinamitzar el comerç local en una època en la que fins ara no organitzaven activitats, informa Pere Obach.
Amb l'arribada de la primavera i els nous aparadors que es poden veure per tot l'eix comercial de la ciutat, l'Associació de Comerciants d'Olot proposa un repte a tothom qui passegi pel centre de la ciutat. Amb el nom La Primavera als Aparadors, presenten una campanya que busca potenciar la participació ciutadana. Es tracta d'un sorteig al qual s'hi podrà participar fent primer una compra en un establiment i llavors, quan es disposi d'una targeta de fidelització, caldrà trobar tres papallones de papiroflexe diferents que estaran amagades en els aparadors dels comerços associats. En dona més detalls la secretària de l'Associació de Comerciants d'Olot, Cristina Porçals.
Trobem que la gent d'Olot, sobretot, passeja o va tan de bòlit que no es para a mirar els aparadors, no? El producte que hi ha als aparadors. I els regals seran un xec de 100 euros, un lot de productes a la plaça Mercat i després també, en col·laboració amb Turisme Garrotxa, oferiran dues entrades o dues activitats, una activitat per dues persones per anar a fer una visita amb valors o bé alguna activitat del Festival de Senderisme.
En la campanya La Primavera als Aparadors hi participaran una norantena d'establiments i es durà a terme fins al 15 de maig. El sorteig per esbrinar les tres persones afortunades tindrà lloc el dia 17 de maig.
I més de 500 alumnes participen en una nova edició del Rodajoc a Olot aquest dimecres. Hi han assistit un total de 17 escoles de tota la comarca. Aquesta activitat, ja consolidada a la ciutat, té l'objectiu d'acostar als nens i nenes als jocs tradicionals, cooperatius i també de carrer. Aniel Puigvert.
Aquest dimecres l'exterior del Pavelló Firal d'Olot s'ha omplert de nens i nenes de tercer de primària de diferents centres escolars de la Garrotxa per participar en una nova edició del Rodajoc. Enguany la diada ha comptat amb l'assistència de 547 alumnes d'escoles de la comarca com Olot, Sant Joan les Fonts, Montagut i Sant Jaume de Llierca, entre d'altres. Els més petits han pogut descobrir i compartir jocs tradicionals de diferents racons del món. A mesura que han anat passant els anys, el Rodajoc ha anat evolucionant en el seu format i en el nombre de participants fins a arribar a tenir-ne més de mig miler. El que no ha canviat és l'objectiu, ja que vol ser una iniciativa que pretén acostar els nens i nenes als jocs tradicionals, cooperatius i de carrer i ajudar-los també a relacionar-se amb l'activitat física i els hàbits saludables. El regidor d'Educació de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, explica el secret del Rodajoc.
És el joc per fer moltes coses, una també parlar d'altres cultures, per parlar d'altres jocs, que a vegades els nanos, o tots coneixem els jocs típics, fins i tot de quan eren petits, que coneguin altres formes també de jugar, i l'altra cosa que també ho explica molt bé l'Aniol, que nosaltres barregem els nens, perquè els nens també tinguin, bueno, una coneixença d'altres nens i nenes de la ciutat i de la comarca, i que jo penso que això sempre acaba acaba redundant una miqueta en que l'activitat tingui en molts aspectes molt de sentit, i nosaltres encantats de que es faci un any més i que es faci doncs, molt més anys.
Arribar i jugar, aquest és el funcionament del projecte, que també vol potenciar les relacions personals entre els més petits, així com el respecte i l'interès. Ho expliquen alguns dels estudiants de tercera primària de les escoles de la Garrotxa i participants en el rodajoc Roc Badia, Marc Fuster i Iona Pujolà.
Al principi hem fet pistoler, que ho hem fet molt poc, perquè després teníem que fer un altre joc que era com amb un paracaigudes i llavors hi havia una pilota i l'anava movent i llavors tenia que caure dins.
Sí, a mi m'agrada molt perquè és molt guai. I amb els nens que coneixo també, els meus extraescolars. Sí. A mi el joc que més m'ha agradat m'ha sigut el 3 en ratlla i a mi m'agrada molt això perquè també hi ha molta gent que conec que pues, no podem veure que no sigui quan faig extraescolars i pues, m'agrada molt.
Els encarregats d'organitzar aquesta activitat són tots els centres educatius participants. Tot i això, un dels màxims col·laboradors en la gestió de la diada han estat els estudiants dels cicles formatius de l'Escola Pia d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva del dijous, com ja és habitual, parlant d'hoquei patins i d'un hoquei Olot que repeteix partit a la Josep Jou amb un derbi de bracons. Els olotins reben el Vic Hoquei Club aquest dissabte a partir de 7:45 del vespre. Després de l'empat meritori davant el líder de la Lliga, el Club Patí Vilafranca, els de Miqui Ràfols volen seguir mostrant un gran nivell de joc. Per fer-ho hauran de superar l'actual segon classificat del grup que vol posar pressió als vilafranquins en aquesta recta final de temporada. L'hoquei Olot torna a la Josep Jou una setmana després de viure un dels millors partits de la temporada a casa. Un empat a 4 amb el Club Patí Vilafranca, ple d'èpica i un ambient extraordinari a la grada. A falta de 3 jornades, els olotins no tenen cap altre objectiu que seguir competint al màxim davant rivals de la part alta de la classificació. El d'aquest dissabte és el segon classificat, un hoquei Vic Club que està virtualment classificat pel play-off descens a l'hoquei Lliga, categoria en la qual ha jugat gairebé tota la seva història. El tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, remarca que l'equip ha de sí, competint, ja pensant estrictament en la temporada vinent.
L'objectiu els hi sent molt clar, aquí ja comencem a treballar de cara l'any que ve, vull veure els jugadors rendir, vull veure què són capaços de fer contra els equips més competitius i per tant contra els equips que tenen millor plantilla, que tenen millors plantejaments. I bueno, veure una mica quina resposta som capaços de donar.
Els biguetans arriben a la Josep Jou després de demostrar el ressorgiment d'un club rescatat per l'Ajuntament de Vic en els últims anys, després de tocar el seu sostre esportiu entre els anys 2015 i 2019 especialment. Lito Sánchez i Uri Ramírez són els dos màxims golejadors d'una plantilla jove amb talent i preparada per retornar a l'equip biguetà a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Ràfols preveu un conjunt amb la convicció de posar pressió al Vilafranca,
que arriba intentant, suposo que apretar el Vilafranca, que el té 6 punts, i assegurar-se el play-off, i per tant, igual que la setmana passada, un partit crec que molt maco de venir a veure, perquè ens tornarem a trobar un rival que segur que ens exigirà al màxim.
Per aquest derbi de bracons, Marc Prat i David Carles són dubte. L'hoquei Olot Vic Hoquei Club es disputarà aquest dissabte a partir de 7:45 del vespre a la pista Josep Jou del pavelló d'Esports Olot, com sempre des de mitja hora abans en directe a Ràdio Olot. Serà el penúltim que jugarà l'equip olotí a casa aquesta temporada. Ens canviem els patins per als quecs per parlar de l'embardissada que recorrerà 21 quilòmetres al voltant de Beuda. El centre excursionista d'Olot preveu reunir entre 700 i 800 participants. Es tracta del segell identificatiu del centre i un dels clàssics de l'excursionisme català. La sortida tindrà lloc a Beuda aquest diumenge a partir de les 7 del matí. Guillem Guardiola.
L'embardissada del centre excursionista d'Olot s'apropa cada vegada més al mig centenar de vida. La prova més emblemàtica del centre arriba enguany a la seva 46a edició i ho fa, com cada any, amb novetats en el recorregut. Beuda serà el punt de sortida i arribada d'una marxa que recorrerà 21 quilòmetres amb 1.073 metres de desnivell positiu. El coordinador de l'embardissada, Xavi Gravalosa, ha justificat així el dibuix del traçat a la banqueta d'Olot Televisió.
No volem repetir els mateixos camins que s'hagin fet els anys l'any anterior. Llavors, l'any passat vam anar a Camprodon a trepitjar la part més occidental de l'Alta Garrotxa i aquest any, per fer una cosa completament diferent, hem anat a veure, a trepitjar la part més oriental de l'Alta Garrotxa.
L'embardissada és una de les proves més antigues de Catalunya d'aquestes característiques, tot i que és una marxa que històricament ha perseguit un objectiu concret. La idea és recuperar i descobrir punts, camins i racons desconeguts de l'Alta Garrotxa.
Sí, un dels objectius de l'embardissada és la recuperació de camins històrics, que amb el pas dels anys doncs, s'han anat perdent per diferents causes, com poden ser l'abandonament rural o la convertició de, o l'aparició de més pistes aptes per cotxe i l'abandó dels senders.
Amb una previsió d'entre 700 i 800 participants, la 46a edició de l'embardissada arrencarà aquest diumenge a les 7 del matí des de Beuda.
Un minut 16 per al final i no havíem dit l'última paraula.
L'hoquei Olot va frenar el líder i va tornar a viure una festa a la pista Josep Jou. Aquest dissabte repeteix partit al pavelló d'esports i ho fa amb un derbi de bracons d'alçada. El Vic Hoquei Club és el segon classificat, però els olotins no tenen res a perdre i buscaran una nova victòria a casa. Aquest dissabte, a partir de 7:45 del vespre, Hoquei Olot, Vic Hoquei Club. Des de les 7 de la tarda en directe a Ràdio Olot amb Roger Isern i Anna Prat. L'hoquei patins es viu i es gaudeix a Ràdio Olot.
I avui a la contraportada oients de Ràdio Olot descobrim les Masies, un patrimoni rural únic a punt de desaparèixer. A la Garrotxa hi ha centenars de masos deshabitats, abandonats i en runes. La burocràcia, la protecció dels masos i la lentitud de les administracions dificulten recuperar aquest patrimoni històric. De tot plegat, n'hem parlat amb la tècnica de patrimoni cultural Marta Lloret, o més ben dit, la caçadora de Masies.
La Garrotxa és una terra de masos. N'hi ha milers. Grans cases pairals, cases de masovers, masos grans i també masos molt petits. De tots aquests, una gran part estan deshabitats i estan en estat ruïnós. D'altres ja han desaparegut. Segons un estudi de la Fundació Mas i Terra, a principis dels 2000 es van inventariar gairebé 750 masos, però n'hi ha molts més. A la comarca, la major part de la població ha viscut en masos durant els darrers 1000 anys. Ara, però, els canvis socials i, sobretot, la crisi del sector primari ha propiciat que edificis que s'han mantingut plens de vida durant segles acabin morint. De tot plegat, n'hem parlat amb la tècnica de patrimoni cultural Marta Lloret, o més ben dit, la caçadora de masies.
Les masies expliquen una història, que és la història dels nostres avantpassats i de com vivien i de com se les empescaven per sobreviure, i ho feien explotant l'entorn que hi havia al voltant d'aquesta casa. Com a testimonis històrics del que era aquest país, s'haurien d'haver garantit la seva conservació, perquè t'estan explicant la història no només de la casa i del seu entorn, sinó de cada municipi i de cada comarca i de cada província i de cada part d'aquest país.
Que la recerca d'habitatge és tota una odissea és una evidència. Per què hi ha tantes masies deshabitades i tanta gent buscant un lloc on viure? Precisament, si consultem diversos portals de compra-venda d'habitatges, trobem que de mitjana una masia a la Garrotxa està a la venda per aproximadament 500.000 euros.
Però aquí darrere també hi ha, per exemple, que hi ha una especulació urbanística molt gran al seu voltant, no només pel que fa a les cases, sinó a les terres. Demanen uns preus desorbitats per quatre pedres. A la Garrotxa en concret en conec uns quants casos i això s'hauria de regular d'alguna manera, perquè la funció que tenen aquestes cases a nivell del seu entorn, de la gestió del camp i els boscos, és molt important i això no s'hauria de perdre de vista.
I qui no busca vendre-les s'enfronta a un altre problema, les rehabilitacions. Les cases de pagès tenen un reglament urbanístic especial i moltes estan protegides per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat. A més, el fet que moltes es trobin dins un parc natural, com el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa o a l'Alta Garrotxa, ho dificulta encara més. Moltes vegades les obres costen igual o més que només un dels informes que demanen.
Les obres sobre les masies tenen un cost molt elevat, bona part d'aquest cost s'explica pels permisos i pels informes que necessites aportar per fer-hi obres. I, per tant, en aquest sentit, també l'administració podria fer alguna cosa per ajudar al seu manteniment.
Amb més de 4 anys dedicats a les xarxes socials, Marta Lloret ha aconseguit crear una comunitat virtual que comparteix la seva passió pel patrimoni rural català, i és que voler entendre el paisatge i la història de la comarca és conèixer també com són els masos i saber com vivien les famílies que van construir aquests edificis i com treballaven, generació rere generació, les terres que ara trepitgem.
Doncs amb les Masies tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 18 d'abril de 2024. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.